Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Natalicis, que llavors hi havia natalicis, el naixement del personatge. Amb la qual cosa, vam ressuscitar un ser humà.
A través del naixement.
A través del naixement. Però no que et rectifica.
Boníssim.
Bueno, escolta, aquestes coses s'han de resoldre en funció de la manera en què s'ha queixat. Perquè jo, quan vaig ser director del Diari de Girona, em van passar algunes, aquestes, perquè evidentment, i una vegada no va ser una esquela, sinó que va ser la publicació d'una notícia a última hora, fallece i tal, i va anar indignat, el tio va anar indignat, escolti, la família estava molt malalt, eh? Estava molt malalt, però va haver el rumor de que havia mort. De fet, van fer un minut de silenci, l'Ajuntament i tot, que hi havia ple, i tot. I al final, doncs, es va morir al cap de 3 dies, i com que la bronca havia estat tant i s'havia provocat la família la publicació d'una rectificació, i ell, amb poca veu, s'havia cagat amb tot per telèfon amb el director, es va publicar un article al cap de 3 dies que deia "Por fin falleció".
Bueno, hi ha una crònica, explicaré la crònica.
Por fin falleció.
D'un partit d'hoquei patins que mai es va jugar.
La crònica
d'un partit que mai es va jugar.
Ja sé que la va fer.
La crònica d'un partit que mai es va jugar. Bueno, no sé si en Pau descansa, però va descansar en Pau durant molt de temps. és que un partit que mai... Però fa molts anys, molts, estem parlant de molts, molts. O sigui, els anys... Devia ser els anys 80.
I com es va saber? Com es va saber?
Es veu que li van donar el resultat i d'allò em va fer una crònica.
No, però amb opinions, a més.
Amb opinions.
Ah, sí, així, vestideta.
Sí.
I va anar fora...
Sí. Ja estic buscant la crònica perquè no l'he trobada mai, també t'ho he de dir, però sí, explica la llegenda que això és així.
Queda un misteri per resoldre, d'això de la plaça. Home, qui va ser la persona hàbil que va canviar ahir la nit la vinyeta de la plaça
al veure... Això té un article.
Perdó, un moment.
Això té un article.
No. El company, amic Jacint Felip, uh-huh, durant molts anys a Televisió Espanyola, dels històrics dels esports, uh-huh, el Jacint Felip em diu que la crònica, no direm un periodista, perquè crec que és viu, era el 424 quan el dirigia el Carlos Pardo. Uh-huh. Saps, el diari esportiu i el 424? Doncs això. I efectivament va haver-hi una crònica d'un partit d'hoquei patins que no es va jugar.
Carlos Pardo era la persona, present històric, era la persona que li va dir al Barça, quan es va jugar la primera Copa d'Europa, que, com que havien guanyat la Lliga, seria bo que el Barça s'apuntés a la Copa d'Europa. I aquell nou torneig que es posava en marxa. El Barça en aquells moments, això devia ser l'any 50 i tants, encara guanyàvem alguna copa, alguna lliga, doncs i li van dir el Barça. I el Barça, la directiva de llavors, va dir que no, ell jugava la Copa de Fires, que era la important. I vam guanyar la Copa de Fires, que ja ni es comptabilitza en lloc, i vam renunciar a la Copa d'Europa. Vol dir que tenim una tradició de juntes directives que han treballat per la millor glòria del nostre club, però dissortadament han fracassat sempre d'una forma estrepitosa.
No podem millorar això.
Que va guanyar el Madrid a l'estat de Reims, o sigui, l'equip que...
L'equip de FIFA. No sé quina categoria està...
Allà fan xampany, fan xampany.
Tot i així també et dic que si el Madrid fos l'equip que hagués jugat les Copes de Fires i les hagués guanyat, li comptabilitzarien ara com a Champions.
Sí, però algú va fer una aposta equivocada. Ja intentem.
És compatible una cosa amb l'altra. Sí.
Escolta,
mentre xerrem, el Jordi està amb el seu telèfon.
Diu,
d'aquell 29 d'octubre, perdó, és que ara, un moment, que vaig d'una punta a l'altra, la Carmeta Barceló, gran companya del també durant molts anys del diari Esport i del Mundo Deportivo i tal, sí, em confirma que efectivament aquesta crònica va sortir del 424 i que qui va escriure aquesta crònica encara es viu, sortosament.
Que bé.
Sí, també m'envia aquest, també un fotògraf, com és el Joan Ignasi Paredes, també m'envia que efectivament encara es viu. I després el Xavi Garcialú, que encara estem amb el Laplace, tornem al Laplace, que diu que d'aquell 29 d'octubre del 82, el de la Rada, van sortir 4 edicions diferents de La Vanguardia. I en direu, per què? Diu, suposo que totes amb la Rada. Era el dia de la gran victòria de Felipe González.
Home, oi, oi, oi.
Veus? Hòstia, és al·lucinant.
Això té una història... Això té una novel·leta.
Això és una pàgina de diari, això. Per cert, Anna Gómez, que vaig transmetre un gimnàstic mollerussa sense veure'l, amb el pobre Josep Maria Perelló, que en Pau reposi, fèiem tard, ell va anar al camp i jo vaig fer 10 minuts des d'un bar inventat. Si és que aquí estic lliguerà de pecat...
Que tiri la primera pedra.
I fins i tot La Vanguardia es pot...
Bueno, escolta, espera
tu. Molt
no.
De tant en tant.
Però fixa't.
Pere Escobar...
Espera tu un moment.
Diu, pista del Voltregà era, això, aquesta crònica inexistent. Descoberta. Espera't. Marga, truca al Pere Escobar un moment, que el Pere ho sap tot. Truqueu-me al Pere Escobar. Tens el telèfon del Pere, truca al Pere. Pere, no truquis tu, que truquem nosaltres. Que truqui el Pere, que expliqui què va passar.
Ara, fixa't, hem tocat temes...
El Lluís Milany...
Per què no truqueu el que la va firmar si està viu? I que potser té ganes d'explicar-ho tants anys després.
No, escolta, aquí... Qui va, bé, una persona afortunada, això que també van matar, va ser el Carles Fages de Climent, el poeta de l'Empordà, l'autor del Crist de la Tramuntana, amic de Salvador Dalí, que el va matar al Correu Català. Estava molt malalt. I ell va tenir temps de fer una carta agraint al Correu Català el carinyo amb què li havien fet aquella notícia de comiat tractant-te'l tan bé i que afortunadament ho podia agrair en vida. I al cap de 3 dies es va morir.
Bueno, ara Twitter mata algú cada dia. Van matar fa poc a Josep Carreras.
Vull dir
que...
Sí.
Vull dir que aquí, hem de deixar-ho a les 8 del matí.
A Fidel El Castro, abans de morir, l'havien matat 27
com
vegades.
Com es deia aquell agent de futbolistes turc que havia
que va morir Pizzero. Unes hores abans.
Sí, Mino Raiola.
El Mino Raiola el vam donar pràcticament tots per mort. Molts
va haver un dia que el va publicar gairebé tothom.
Gairebé tothom, eh? I va trucar ell amb alguns diaris dient, escolti, no els hi puc confirmar la notícia, és a dir, continuo viu. Va durar 2 o 3 dies, eh? Sí, sí. Però jo crec que el vam ajudar també a...
Clar, a prendre la decisió. I
la decisió definitiva, no? Mira, el company d'informatiu, Joel Penya, diu que a la Gaseta Manresana, un dilluns de festa major de Manresa va tancar el diari a les 6. El correfoc es va anul·lar per la pluja i l'endemà el titular va ser Lucido Correfoc. És bestial. Hola, Pere Escobar.
Hola, bon dia.
Bon dia. Això és veritat, eh? No és llegenda urbana, eh? D'aquesta crònica d'un partit que no es va jugar mai?
No, i tant que és veritat. Pensa que jo ja vaig treballar uns quants anys amb el que la va fer.
Ja.
Vull dir que...
I què va passar?
Bé, la història és molt simple. Jugaven a la pista del Voltregà, com has dit, va ploure, la pista era descoberta aleshores, i clar, no es podia jugar, ok. I ell... El que va escriure la crònica havia quedat amb la seva xicota, que després seria la seva dona. I clar, no podia estar esperant el resultat, i va decidir que... Total, una crònica d'hoquei tampoc no la miraria ningú. Es va inventar el resultat, els golejadors, va qualificar els àrbitres, les alineacions, i va tirar la crònica, i el partit no s'havia jugat. No és l'única que va fer, eh? En tenia unes quantes.
Ah, sí?
El nostre amic. Mira, recordo unes centrals de l'esport, de Lleida, ara que parlaves del Perelló, que va sortir les centrals en tota l'alineació, tota la plantilla de Lleida. Fèiem això a tots els equips catalans. I no en va encertar ni un. Va encertar el del Bombo i el utillero, que era amic seu. I jo li deia, hòstia, tio, però és que... igual. Bueno, era un personatge, entranyable, però perillosíssim.
Gràcies, Perico.
A vosaltres, un petó.
Igualment, un altre per tu, que vagi bé. Oi.
De què anava la tertúlia quan hem començat a les...
Escolta, jo me'n vaig, us deixo
perquè... No, perquè no.
Sí. Escolta, anem a la publicitat.
No, si no era per això.
Jo és que no...
M'he dispersat.
No, t'has perdut. Tu és relativament greu.
Jo fa des de la cinc...
El que s'ha perdut és el Jordi.
Molt poc avui. Escolta, Màrius, que sàpigues que ara hi ha gent que diu que, per exemple, bueno, hi ha un conegut crític musical que és mort, que va fer crònica d'un concert que es va suspendre. Aviam, que la versió PDF, diu el Daniel Martínez de La Vanguardia, hi ha la mateixa vinyeta que la que dieu que surt a la versió en paper. Sí, sí, tu també, Nieto, també la tens, igual la mateixa. Pues tu, ah, però tu quina has fet? Però en canvi tu, la teva me l'ha enviat a algú.
M'han enviat aquesta.
Ah, és que hi ha hagut algú que l'ha enviat aquesta. No,
mira, Jordi Nieto.
El Nieto també amb la versió del PDF d'avui, és aquesta, no? Sí. És aquesta, no, Jordi?
Llavors, sí, sí, és només la que s'ha penjat online.
Exacte.
El país està paralitzat.
Exacte, sí.
Estan estant això.
Comprant vanguardies per la plaça.
Sí, tothom ha deixat escoltar la ràdio perquè s'han anat boig.
Però fixa't, això de...
Que en queden pocs.
En els diaris, a vegades, has de fer previsions de coses perquè, bueno, has d'estar preparat. A vegades tens el foradet. Abans tothom tenia la seva pròpia rotativa, etc., i tenia molta autonomia, la tenia a baixos, podies esperar, etc. I jo me'n recordo, a mi em va passar, jo estava a la nit, era director del diari de Girona, era molt jovenet, jo estava esperant que acabéssim, perquè jo m'anava amb el diari sota el braç, i entraves a mig matí, no, i anaves a primera hora al diari, i em va trucar una persona i em va dir, escolti, a quina hora tanca el diari? Una persona coneguda de Girona. I dic, miri, tal hora hi ha un partit de futbol i tal. Diu, bueno, és que li arribarà una esquela, i diu, del meu germà, diu. Ostres, em sap greu, t'acompanyo amb el sentiment, gràcies, gràcies i tal. Quina hora? Dic, bueno, no et preocupis, esperes que, esclar, s'està fent, perquè si no surt demà, demà passat, llavors l'enterro és a les 10 del matí, no tenen temps i tal. Dic, no et preocupis. I no arribava, i esclar, li guardo un lloc, i al cap d'una estona em truca, em diu, bueno, no, encara no em puc portar a l'esquela, i dic, mira, jo puc esperar mitja hora més, però si vol... fem una, no sé, què li sembla, fem un text, és que no ha vingut ningú de la funerària, diu, és que hi ha un problema, i dic, quin és? Diu, és que encara no s'ha mort. I diu, què vol dir?
Això és un germà organitzat. No mort,
però està a punt de morir-se. Però és que si es mor d'aquí mitja hora, com que l'enterro serà demà passat, no arribarà. Pot esperar una mica més, i jo li vaig dir, pues miri, pues com que m'estava fotent un puro, jo li vaig... Ara, el que vaig dir, em sap greu, perquè ho vaig dir, li vaig dir, pues miri, escolti, jo no em preocupi, podem esperar mitja hora més, i dic, miri, a veure si tenim sort. I me diu, ell diu, sí, sí, a veure si fem sort. I es va morir a les 6 del matí, o sigui, no va voler sortir. Però jo li vaig dir, a veure si fem sort, i es moren aquesta mitja hora.
Bueno, famílies organitzades, hi ha gent...
I vaig dir...
Gent d'ordre, gent d'ordre.
I va dir, sí, a veure si en fem.
Fins dilluns, Marius, eh? Que tenim dilluns,
hòstia,
ja veuràs,
tenim temàtica, eh?
Ah, no, el dilluns amb el Mario temàtica, llavors...
No, temàtica avui... no, però és que el dilluns és l'endemà de la Yolanda Díaz, amb l'Évole.
Sí, i a més hi ha la roda de premsa del president del Barça.
Els talls que heu passat... Té la marinera.
Té la marinera, també. La dic, marinera. Perquè aquí sembla que sempre el dolent sigui el mateix, eh?
Això no, qui ho ha dit?
Hi ha molta gent que el dolent sempre és Pablo Iglesias.
Jo el que dic és, els talls de la Yolanda d'avui, que és passat, sí, per mi són guerres civilistes. Mm. És una declaració de guerra.
Bueno, fins ara no n'hi havia i ara sí.
Home, i tant, que hi havia.
Fins sí, ara no veurem si el Pablo treu la bandera blanca.
El que passa és que ella s'ha tret la careta, de sobte es treu la careta.
No pública, ara és pública.
Un moment! Hombre!
Com t'imagines el futur del treball? Del 24 al 26 d'abril participa el primer Congrés Català del Treball al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Més de 50 ponents nacionals i internacionals debatran sobre les transformacions del món laboral i el seu futur. Inscripcions gratuïtes. Més informació a congrescatalatreball.org. Generalitat de Catalunya.
Vols estalviar a full? Aprofita el 3x2 a Carrefour. Fins al 25 d'abril a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones, 3x2 en més de 2.000 productes. Com en el de Nacol, 100 grams, pack de 6. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
Hola, som la Mireia i el Marc i busquem parella disposada a fer un intercanvi per fer un pitch empat. Qui guanya paga el sopar.
Pitch! El pitch empat és un esport tan divertit i sociable que voldrà repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a milclassesgratis.cat, apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Celebra Sant Jordi amb dos grans de la narrativa i La Vanguardia. Si la memòria no ens falla, un llibre de Julià Guillamón per conèixer més de prop Quim Monzó i Sergi Pàmies en una conversa entre amics. Emporta't el llibre per només 16,95 €. El trobaràs a les llibreries i a partir de dissabte també al quiosc.
A la Ràpita, del 14 al 30 d'abril, segones jornades gastronòmiques del caldo.
Tasta l'arròs i el peix, tal i com es fa a bord de les barques, amb els restauradors de la Ràpita.
Més info a l'oficina de turisme i a turismelaràpita.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
RAC1. Teniu la maleta a punt?
RAC1 presenta Viatge B Especial Singapur amb Esther Muñoz. El dissabte 15 d'abril coneixerem una de les principals destinacions turístiques del sud-est asiàtic.
Viatjarem a un país en constant creixement que combina modernitat i tradició. Voleu saber què fa que Singapur sigui un lloc tan atractiu per tots els públics?
Aquest dissabte a les 3 de la tarda, Viatge B Especial Singapur. Amb el suport de Singapore Airlines, l'aeroport de Changi i l'oficina de turisme de Singapur. RAC 1. Tots som 1.
Avui, a la tertúlia, amb l'editor Ernest Folch i els periodistes Jordi Bosch, Glòria Serra i Cristina Puig.
Gent com vosaltres els divendres, perquè
si, si fas entrar el Màrius, entrem en caos.
Perdona, tu has tirat aquí tres bombes de fum i ara t'estàs fent aquí el
Vàries coses. Espanya ha tancat temporalment, ja està oberta la frontera, de Ceuta amb el Marroc davant l'intent de 200 migrants subsaharians que pertanyien saltar la tanca al Tarajal a les 6 del matí. I la segona és que els preus han baixat fins al 3,1% a Catalunya aquest mes de març. Són 2,5 punts menys que el febrer, bàsicament gràcies al descens del preu de l'electricitat i dels carburants. Al conjunt de l'Estat, la inflació és el 3,3%, un 2,7% menys que el mes de febrer.
A veure si es veu als supermercats.
Aviam, sí, perquè és el lloc que no es veu.
Això ja és un lloc que no es veu,
efectivament. És un quart d'11 del matí.
Què? Això ja ha anat a pedregar. A veure, no.
Mira, volia preguntar el tema del Polònia. Un moment del tema del Polònia, de tot el que ha passat, del tema de la llibertat d'expressió, que enllaça amb el que avui publica l'entrevista. M'ha agradat molt l'entrevista que li fan avui al suplement Lectura del diari El Mundo a Pedro Almodóvar.
Que ha publicat un llibre de relats.
Sí, El Último Sueño, publicat per Reservoir Books, de Penguin. I diu l'Almodóvar, entre moltes coses, i jo crec que la Maite Rico, que és qui li fa l'entrevista, està molt bé, perquè diu, muchos, l'altre dia en un debat amb un grup de gent de diverses generacions, va haver-hi gent que defensava que als anys 80 hi havia més llibertat que ara. I clar, la gent més jove deia, no, home, no, qui s'han guanyat uns drets? Diu, no estem parlant de drets, evidentment que amb drets s'ha guanyat. Però que als anys 80, la sensació de llibertat que hi havia de poder fer i dir, és a dir, ara, a fi, que sí, que hi ha més drets, que tot, tot. Però fixa't el que diu avui Almodóvar. Perquè és allò d'aquella època, d'aquell lloc, d'aquella manera de viure, d'aquella manera de pensar, amb molts problemes que hi havia i amb molts morts que es van quedar per molts motius pel camí, que sortosament amb lleis ara, i això no passa. Però ell diu, creo que hay una dictadura de lo políticamente correcto. La corrección ha llegado a unos niveles que está amordazando a la gente. Yo trato de quitármela de encima. Pero yo mismo me descubro con cuidado a la hora de decir las cosas, cómo las digo y qué es lo que digo. No es que tenga miedo. No estoy dispuesto a recuperar el miedo por mucho que lo promuevan. Le preguntan, la violación en Kika, el planteamiento de Átame, no se podrían ahora exhibir. Y digo, ni entre tinieblas, obro paréntesis. Y había una monja de entre tinieblas que pasaba en un convent que es deía Sorrata de Cloaca.
Bueno, una otra que estaría adicta a la heroína.
Sí, que hay menos libertad ahora que en los 80 es un hecho. A la hora de cantar, de escribir, de hacer cine y de ser entrevistado. Y que los jóvenes que están empezando a escribir o a hacer películas tienen la presencia inmediata del mercado, tienen que competir. Nosotros no competíamos, por eso hacíamos las cosas con esa libertad en los 80. Yo en el 82, con Fabio McNamara, En el prime time de Televisión Española cantábamos Voy a ser mamá, que decía: voy a tener un bebé, lo vestiré de mujer, lo incrustaré en la pared, le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Eso ahora mismo, yo te digo que es imposible verlo en ningún canal. Se ha perdido libertad, y eso es muy grave, pero también espontaneidad. Estrené Entre tinieblas y Almodóvar en el 83 y no ocurrió nada. La derecha, naturalmente, estaba en contra de la película, pero ante ese estallido de libertad estaba acojonada en su casa y no decía ni pío. Ahora el exhibidor no lo habría ni estrenado. Ahora tenemos una sensibilidad religiosa que casi se ha convertido en una ley y tiene partidos que la representan. Y digo, por un lado, le preguntan, ¿cobra fuerza ese espíritu censor? Y por otro, estamos ante la inquisición de lo woke y ante una especie de neopuritanismo feminista que aboga por prohibir la prostitución o el porno. Pregunta la periodista Maite Rico. Absolutamente, la sociedad es más puritana. En Estados Unidos es un horror y nos estamos contagiando. Es como la niebla, se te va introduciendo en el organismo, en los huesos, de un modo sutil que casi no te das cuenta y acabas no pensando igual, pero teniéndolo presente. Llavors parla de la reescriptura dels textos de l'Agatha Christie, del Roald Dahl, tal, 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 que evidentment està en contra i tal.
Bé, jo crec que barregem coses.
Sí, clar.
Primer, és cert que el període del que parla Pedro Almodóvar, dels anys 70-80, és un període que tu prens en relació amb el període anterior, que és una època, diríem, franquista, etc. I, per tant, l'esclat...
La bogeria.
O sigui, passes del blanc al negre. Correcte. I, per tant, diríem, la sensació de llibertat que hi ha en aquell moment és bestial, molt contundent. Ara la sensació de llibertat la poses en relació amb períodes anteriors, també en democràcia i en llibertat, i per tant la referència, aquesta és una part que té, diríem, un discurs que pot confondre, no? Sí que també hi han dos coses que aquí han passat alhora, no? Hi ha temes que potser durant molts anys no se li va donar importància i ara també es veuen d'una manera una mica més civilitzada. Pues coses que semblaven realment, diríem, part d'un procés de llibertat extrema, que ara es veuen com agressions a la pròpia llibertat de la persona, sigui un menor, sigui una persona amb dificultats, sigui un col·lectiu minoritari, com ha passat amb la causa feminista, etc. A vegades coses que formaven part del campi que pugui ara es matitzen perquè la gent pues és més civilitzada, o tendeix a ser més civilitzada, encara que fa guerres i coses d'aquestes. Però també és cert que, diríem, que es viu en un període que el políticament correcte està propiciant que hi hagin lobbies o grups que immediatament, a qualsevol cosa que no els hi vagi bé, salten provocant un punt de pànic, una boira, com diu ell, fins i tot en termes comercials. Per exemple, pues, algú pues, pot pensar, si fa un programa de televisió, ui, potser hi haurà un anunciant que el pressionaran, perquè el primer que fan els que estan en contra en un programa d'allò que em dedico a la televisió, si fas un programa que ha passat alguna cosa, és trucar als anunciants perquè no posin anuncis. Ah. Després la cadena et diu, hòstia, Jordi, vigila això i tal, Glòria, vés en compte que aquest tio t'ho tira, fes fer recte, però sàpigues que ens ha trucat aquest. Per tant, hi han moltes coses en aquest sentit en el que subterrànies que passen. I després són públiques, que és que qualsevol persona a vegades es permet que, en defensa d'una causa, que amb tot això de la cancel·lació i tot això, que pot obligar que tu canvies la teva actitud o que siguis rebutjat o que hi ha... I per tant, tot això passa. És a dir, com dèiem fa uns dies amb assumptes, el món és polièdric, té molts colors, i aquí sí que trobo, de la mateixa manera que jo trobo molt bé que s'ha avançat en protecció de moltes coses que abans pues, van quedar, pues, diríem, una mica tirades pel camí, home, a mi em sembla que aquí ens estem passant. I ens estem passant i s'ha de dir. I s'ha de dir amb un punt de valentia i sense por. Ho hem de dir nosaltres, ho has de dir tu, Jordi, ho hem de dir altra gent que té paraula, que escriu, etc, que no hem de caure amb el ser políticament correctes per passar de perfil amb els temes, no? Si estem aquí, tenim una paraula, ens hem de mullar. Si no ens mullem i la gent surt d'aquí aquesta sense saber què pensem sobre una determinada cosa que ens hem pensat, millor que no venim.
Aviam, Cris.
Bueno, primer d'entrada, deixa'm felicitar la gent del Polònia, perquè he sentit que deies les xifres d'audiència aquest matí, m'han semblat espectaculars. També per l'humor intel·ligent que gasten. Sé que el concepte humor intel·ligent fa molta ràbia, eh? Però no tothom hagués tingut els nassos de respondre a la polèmica de la manera que ho han fet la gent del Toni Soler, o sigui, demanar públicament i exigir disculpes, em sembla brillant, la manera de respondre-ho. I estic molt d'acord amb moltes de les frases que ha dit l'Almodóvar. Jo crec que certament estem en la línia del políticament correcte i crec que hi ha un factor important, que és que avui dia tot es magnifica per culpa de les xarxes socials. Llavors, quan passa una cosa... que vosaltres creieu que sense xarxes socials hagués transcendit el gag de la Virgen del Rocío?
Bueno, va començar amb un tuit de la...
Correcte. Per tant, un o s'atreveix i tira milles, com han fet en aquest cas la gent de l'Està passant i el Polònia, o si t'autocensures... Hi ha un rerefons que és, per una banda, el tema comercial que diu el Jordi, que és, ostres, vigilem, perquè aquí hi ha anunciants que poden rebre trucades de telèfon per treure els seus anuncis del nostre programa, rebrem un clatellot per part dels directors de la tele, entenc que aquí en aquest cas no ha passat, però per altra banda hi ha un no me la jugo perquè em linxaran a les xarxes. Llavors, un ha de tenir la capacitat de bueno, passar per damunt de tot això i la llibertat d'expressió fins a aquest punt. És a dir, em crec que quan es parla de l'humor es poden fer aquest tipus de coses. Hem guanyat amb drets, però si ho emmarques...
Jo parlava per la de l'Almodóvar, sí, no pel programa.
Correcte, però sí que és veritat, clar que hem guanyat amb drets. Clar que molts col·lectius que havíem viscut, no, diguéssim, dins de... O sigui, menys valorats i tot això, hem guanyat amb drets. Però és que quan ho emmarques en el món de l'humor, Jordi, crec que hem d'obrir la mirada,
sí,
no?
Sí, però és que jo és no m'he referit a això, jo
no, però per tant, és que jo crec que l'Almodóvar fa ficció, és que està fent cinema.
Sí.
És que si ens proposem que s'han de canviar clàssics de la literatura perquè avui no són políticament correctes.
Glòria.
Avui dia no es poden fer pel·lícules perquè vulneren mentalment la idea que té la gent del que és políticament correcte, al final no es podrà fer res.
Jo vull avançar en el camí de la complexitat que deia el Jordi, que ho has passat molt bé, i tiro per aquí. L'humor i la llibertat d'expressió és una convenció. És una convenció social. És a dir, cada moment té l'humor i la llibertat d'expressió, que és el mínim comú denominador de la societat. Als 70 i 80 va haver-hi un consens social de que encara que potser molta gent no li agradava el que feia el Almodóvar a Televisió Espanyola o el Gurrutxaga, també en un prime time que va ser molt polèmic moltes vegades, hi havia la convenció de que havíem de tirar per aquí, perquè veníem d'un moment que no podíem dir absolutament res. L'humor en molts casos s'ha fet rient dels altres. I hi ha una llarga tradició en aquest país, i sobretot que ve d'aquest passat tan antic, de riure's de discapacitats, de dones, d'homosexuals, en fi, francesos, jo què sé, tireu milles. Aquest és un humor fàcil i barat. El més difícil és riure's del nosaltres, comptant que tu formes part d'aquesta salsa. Tu pots no ser gay, pots no ser dona, pots no ser qualsevol dels col·lectius que poden ser risibles, però formen part de tu. Tu formes part d'aquesta societat. Aquest és l'humor més difícil, que és el que va intentar practicar el Polònia ahir, no? De dir, escolta, ens en riem del mort i de qui el vetlla, com diu una molt bona expressió catalana. Ara mateix estem en un moment d'un canvi de paradigma de l'humor i de la llibertat d'expressió. Per què? Perquè hem incorporat una sèrie de col·lectius, efectivament, des de les persones LGTBI fins a molts altres, que els hem incorporat a la vida pública, i estem en ple debat de com s'incorporen a la vida pública. Per tant, com les costures de l'humor i de la llibertat d'expressió, que és un consens social, es mouen i grinyolen per incorporar-los i fer-los part del nosaltres, no dels altres, dels qui manen foto, perquè estan fora de la societat reglada. Això és una cosa que és el més interessant que estem fent, i estem fent-ho bé. Ho estem fent bé com a societat, Catalunya, la societat europea, ho està fent bé. Però té un però. El però és l'altaveu. Què passava a l'època del Pedro Almodóvar? Si a algú no li agradava el gag del Pedro Almodóvar, del Gurrutxaga, doncs sempre sortia alguna associació i els portava als tribunals.
Una carta al director,
això,
no?
Sí, una carta al director, sí. Tot això era lent, tenia una repercussió mitjana, perquè potser el director de La Vanguardia deia, va, aquests són uns ximples, no els hi penso fer ni cas, o ja veurem quan hi hagi una sentència, etc. Ara no. Ara la denúncia és instantània, el judici és al minut i el linxament posterior és conseqüent, que són les xarxes socials. I això és el que fa complicat una cosa que estem fent bé i que ja hem fet al llarg de la nostra història, que és anar movent aquestes costures per consens. Però no, perquè resulta que ara mateix tres tuiters, és a dir, de Teresa Rodríguez, llença un tuit, una persona llença un tuit, que per cert, després se n'empenedeix, com va deixar de clar en aquest programa, i es munta un pollastre increïble per un número X petit de gent que, a més, a sobre no podem quantificar. Perquè segurament, si surts a fer una enquesta als 9 milions d'andalusos, molta gent diria, pues, escolti, em molesta, però m'és igual, n'hi hauran quatre, m'entens? Però no, ho hem convertit, li hem donat l'altaveu a les xarxes socials d'aquests 20 tuits, i aquest debat, que és públic de tota la societat, l'hem convertit en un pollastre de pati d'escola.
Aviam, Narcís Folk.
Heu obert tants temes...
Ui.
Perquè és molt complexa, la història.
Ha estat tan obert que permeteu-me que torni l'origen, que és l'entrevista a l'Almodóvar. Només un apunt, m'agrada molt la gent com la Teresa Rodríguez, que té els nassos de venir aquí i dir que s'ha espantat i s'ha equivocat. M'agrada això, perquè això cada vegada és menys habitual.
Bueno, és el tuiterisme,
l'entrevista jo l'estava escoltant i dic, no em puc creure. Mm. No em puc creure que a la política del segle XXI algú per fi estigui admetent que Déu meu, què he fet? Ostres, doncs mira, em va agradar molt. A l'entrevista del Almodóvar, que he trobat una entrevista que et fa pensar, que et remou, i que això passa avui en dia molt, molt poques vegades. A mi, o sigui, hi ha dues coses que m'han deixat impressionat de l'entrevista. Primera, de com aquesta pressió, diguem, inquisidora, pot afectar el món de la creació.
Total.
No el món de l'opinió. Mm. El món de l'opinió... No, el
Jordi,
món de la
i jo
creació...
podem fer una petita conferència sobre aquest tema,
és a dir,
no, Jordi?
A la gent que està creant, que això va des d'escriptors fins a cineastes... Hosti, quan això afecta al món de la creació, tenim un problema. La segona idea de l'Almodóvar, que m'ha agradat molt, que és, sí, per fi diu això, que és anar en contra d'aquesta idea que el món va cada vegada millor. És a dir, algú que diu, parem un moment les màquines, que potser no estem amb tot millor que als anys 80, potser... Jo conec ara gent jove que diu, hosti, a mi em fa una mica d'enveja la vostra joventut quan vivíeu en un món analògic. A mi m'ho diu gent jove, això de dir, hosti, quina enveja que la vostra joventut, quan el món era analògic, aquesta porqueria de món que ens ha tocat viure. I vaig a l'última idea, Glòria. No és Teresa Rodríguez, Glòria, qui amplifica això. No és Teresa Rodríguez. És un algoritme. És un algoritme. I torno a la idea que dèiem abans. És la maleïda tecnologia. L'adoració a la tecnologia.
El mal ús d'aquesta tecnologia.
No, el mal ús. Però el mal ús està avalat per l'adoració. Perquè hi ha una adoració prèvia que és l'autopista cap al mal ús. Llavors, no és la pobra Teresa Rodríguez, pobra entre cometes. No, és l'algoritme que fa que les declaracions de Teresa Rodríguez apareguin al teu mòbil, al meu, al del Jordi i al de tothom, de sobte, a la mateixa tarda. Per què ens apareix? Jo no l'havia demanat, aquest tuit. No l'havia demanat. I m'apareix al mòbil. Per cert, al mòbil ara, a Twitter, no sé si ho veus últimament, que ja t'apareixen coses de gent que no segueixes...
Absurde.
Que no
vols... Això, sí, amb l'Albert Sort estem parlant de fer un dia per l'altre del Twitter.
Amb la qual cosa, aquest gran germà boig que es diu Elon Musk està dirigint els nostres cervellets i no és posar-nos conspiranois. I l'última cosa, el puritanisme, és veritat, hi ha un puritanisme woke, l'entrevista, per cert, està fet des de la dreta, des del Mundo. Està feta des de la dreta extrema. Van portant el Almodóvar cap a la dreta extrema, a veure si el podem anar raconant. Perquè
un moment, hi ha una... I, perdó, una cosa com es diu ara, en defensa de l'entrevista al Mundo. Almodóvar té pensament en això, que hi ha una part de la dreta que però és que això no és que el porti cap a l'esquerra, perquè cap a la dreta, perquè l'Almodóvar és suficientment llest per no deixar-se anar cap a l'esquerra. Ell pensa...
Els exemples que posa no pensa, són...
I t'ho certifico per un motiu, perquè això amb el Pedro Almodóvar, a mi m'està parlant fora d'antena, l'endia que li vaig fer l'entrevista, perquè ell al seu despatx té tot de cartells de pel·lícules, de les seves pel·lícules i tal. I li vaig dir, mira, alguna d'aquestes no les podries fer. I em va dir, ui, ara, diu, la majoria, no podria fer.
Això és
diu, per exemple, diu, la pel·lícula aquella del Banderas amb la Victòria Abril, sí, de la banyera, del submarinista de la banyera, sí. diu hi ha, no aquella escena, diu, hi ha moltes pel·lícules que això ja no es podria fer.
Però és que, Jordi, ja acabo, sí. Per certificar això, hi ha, efectivament, aquest puritanisme, hi ha un puritanisme d'esquerra, hi ha un puritanisme woke, o sigui, l'entrevistador el porta cap aquí, però té una part de raó, és evident. Ara, el que ha passat, i acabo, amb el...
amb l'Està passant i el gag famós de l'Irene d'Ordent, certifica que hi ha un puritanisme clàssic que segueix sent dominant i que no oblidem que, sí, sí, que és el puritanisme conservador tota la vida, que té a veure amb el que ha passat, i, és a dir, el puritanisme catòlic, perdoneu, existeix i és el dominant. Molt poc catòlic, per cert.
Puritanisme catòlic, molt poc respectuós,
segurament amb el que vulguis.
I però, els portaveus, començant per Teresa Rodríguez, que va ser la primera que va fer el tuit, és la persona que defensa una Setmana Santa tradicional laica, que és una cosa que bueno, que escolta'm, que fantàstica, eh?
Que per cert,
el merder,
ho hem d'explicar bé també, el merder només s'activa pel calendari.
Home!
És el calendari. No, això mateix, el calendari.
No, el calendari electoral estimat.
No, té raó, Jordi. Confueixen dues coses, Setmana Santa i eleccions.
Sí.
Però sense aquest calendari, aquest gag hauria
passat. Moreno Bonilla es juga la supremacia del PP amb aquestes eleccions.
Ahir en aquest programa el Josep Martí Blanc deia una cosa que és que fa pensar molt el que va dir. És a dir, si estem tots per l'humor i per la llibertat d'expressió, apliquem-ho a tot. I és molt difícil fer aquest exercici, perquè ja tots portem aquell policia a dins, no? Si això ho trobo, no, és que això és passar-se.
Depèn de si ens afecta.
Llavors, així és molt fàcil, no? Sí. Diu, és que això no em convé. I penso que fer l'exercici de dir, si realment ens omplim la boca de que estem a favor de llibertat d'expressió, de servir per tot, per tot!
És el que jo et deia, aquest mínim comú denominador. Jo he parlat amb alguns amics que et diuen, no, és que el Colònia a vegades fa molta gràcia, a vegades no. Bueno, clar, com que jo conec, jo sé de quin peu coixeix aquella persona, jo sé que ell no li fa gràcia quan li toquen el seu sector.
Em sembla que ja sé de què estàs parlant.
Pel tocar el seu sector. Però aquesta és la grandesa de la democràcia. Està convivint amb gent amb la que no comparteixes res o que fins i tot estàs radicalment en contra. Per això jo deia que aquest exercici de mínim comú denominador, de on està la paret de la llibertat d'expressió, si és que n'hi ha d'haver, on està l'humor, si és que n'ha d'haver els seus límits, de què és correcte o no és correcte, si és que aquesta és la paraula adequada, aquest és un exercici, un debat ciutadà, que està ofegat per l'algoritme.
Mira,
si aquest debat no s'està fent aquí,
sisplau, Jordi.
No, com que aquest tema no, a la meva primera intervenció, després no dic res més, i ara sí que tocaré el tema aquest. A veure, primer, tu has dit una cosa que era la frase que està atribuïda falsament a la Mafalda de "Parate el mundo que ahí me bajo". Bueno, aprofito per dir que en Quino, amb qui vaig estar fa uns anys sopant, em va dir que aquesta frase mai l'havia dit Mafalda. És molt bona aquesta, perquè se li ha atribuït com una cosa legendària, és una frase mítica. En segon lloc, el que sí voldria apuntar és que, bueno, a veure, jo que estic també en un món de la producció de televisió, com ha passat, vull dir, perquè estem parlant d'un programa, a veure, jo, a mi em sembla que aquesta és una cosa a la que, diríem, ens hi hem acostumat i que hem de torejar, perquè constantment ens podem trobar en una circumstància que, per raons d'agenda, pot passar desapercebuda i per raons d'agenda s'hi pot carregar. Jo crec que davant de tot això, jo no m'explayaré sobre els límits de la transgressió, de l'humor, etc., perquè per mi són absoluts en la llibertat d'expressió. L'humor només ha de tenir una exigència, per mi, i és que realment aquell element que caricaturitzes tingui algun aspecte real d'aquella història, d'aquell personatge. Quan és irreal, no estàs fent humor, estàs utilitzant l'humor. Per mi aquesta és la característica. És com quan fas una imitació. Si no hi ha res del personatge, no estàs fent una imitació, estàs fent una altra cosa. Però si no fas una imitació... Però vaja, jo crec que aquí tenim el que jo en dic el síndrome del taxista de Madrid, que és el món del judici d'intencions. Aquí hem estat un món de... En aquest episodi hi ha judici d'intencions. El síndrome del taxista de Madrid és el següent. Jo porto 30 i pico d'anys a Madrid. I durant uns anys anava amb avió cada setmana, ara vaig molt en tren. I quan, des de l'aeroport fins a l'oficina, tenia un trajecte suficient per tractar amb el taxista de Madrid. Com que jo tinc molt accent, quan parlo en castellano, tengo bastante acento, de seguida em trobàvem dues coses. Una, que em posava en Jiménez Los Santos a la ràdio, i després que feia una afirmació política sobre Catalunya. I jo no contestava. Jo anava amb el telèfon quan ja hi havia telèfon, i si no, traia el diari, llegia el diari, i no parlava amb ell. De cop i volta em deia, usted no me dice nada, però jo sé que està en contra de lo que jo digo. I això és el que ha passat. És a dir, és instrumental tot això, és una comèdia, Jordi. Tot això, això al final podria haver passat amb l'O de la Verge, podria haver passat amb una altra cosa. Quan tu tens judicis d'intencions sobre el que ha fet un altre, tu doncs per
han fer volgut ofendre
que Antoni Soler i el seu equip ho ha fet expressament per ofendre. Sigui amb la Verge, sigui amb això, podia haver estat amb un pernil de jabugo, saps? Ui, el jabón de jabugo. Pues ja està, ui, lo ha dicho, con un tono. Llavors, hi ha un judici d'intencions. Evidentment, hi ha coses que són més... tenen més imatge i permeten, diríem, aquesta repercussió. Però molta gent que ha criticat això, i faig un parèntesi, la Teresa Rodríguez va tenir aquesta actitud, però el que no va rectificar és una altra cosa, que és quan hi ha algú... Jo m'he obligat a pronunciar-me en el sentit que sigui en el Twitter, l'automatisme dels Twitters, sí, que és una altra història, eh? Més enllà del que dius. Aquesta necessitat... és que jo havia de dir alguna cosa. Per què has de dir alguna cosa? Per què no pots estar callat? Cony, i no molestar. Doncs bé, en fi, jo crec que hi ha aquesta cosa del síndrome de taxista, que molta gent reacciona donant per fet que s'ha fet amb una intencionalitat, que ho ha fet TV3, que ho ha fet la Generalitat, que ho ha fet no sé què, i si no, ja va bé, perquè estem en una batalla.
Perquè la casa TV3, segueix sent, clar, el gran clàssic de les campanyes electorals.
Perquè, esclar, quan el president d'Andalusia diu sí, voy a protestar, vol dir que ell està admetent que si un dia Canal Sur fa una cosa que incomoda, el responsable és ell.
Clar.
O sigui, ell ha induït a fer... O sigui, entra en una contradicció. Ell està, està d'alguna manera dient si Canal Sur fa alguna cosa, jo també soc responsable.
Canal Sur, per exemple...
Per tant, dono la instrucció,
Canal Sur,
no?
Canal Sur gairebé el mateix dia va retransmetre en directe una cosa pornogràfica, que és el Desembarco de la Legión en Màlaga, portant a ombros el Crist aquest que apareix allà i que el rep... El rep tot el poder eclesiàstic.
Ho sé perquè t'he llegit.
T'he llegit. Etcètera.
No, no. Et llegeixo.
Sí, gràcies, Jordi.
I t'has pronunciat sobre aquests temes però, de les professors.
Sí, però això és la Setmana Santa.
Clar, és que quina...
Els legionaris de Cristo. És la Setmana Santa.
Els legionaris de Cristo.
No. El Desembarco de los Legionarios en Màlaga, que és l'exèrcit, per cert, fundat per Millán Astray, un militar colpista, als anys 20. Això què té a veure amb la Setmana Santa?
Però portaven un d'allò, no?
I per què es transmet en directe per, una canal, per un canal públic?
No, però jo també llavors,
dic... Si m'estàs parlant de les processons
sí,
i tot
sí,
això...
Sí,
que per
sí,
cert,
sí,
les processons no sé per què les hem de transmetre en directe per televisió durant 4 hores, aquesta és una altra.
Bueno, no passa res, eh? No. Qui vol veure ho veu no, i qui no veure no ho veu,
també tinc dret a discutir-ho.
Sí. Però
no, els creients... Ho pots discutir perquè no fa la carta de juste que a mi m'agradava molt i em feia dormir. Clar, per discutir tot es pot debatre.
És que em va agradar molt.
Però, perdoneu, un element. La discussió ara mateix... estan elements que tenen més a veure amb l'emotivitat i els sentiments que amb la política real. És a dir, si això és per una campanya electoral, potser la discussió hauria d'estar per si s'estan amb més també els fons europeus, per què està passant amb la inflació, per l'alimentació, els nivells de pobresa d'Andalusia, el nivell d'educació, però no, perquè és molt més fàcil portar el debat
aquí. Això és una responsabilitat
aquí, és molt
dels
més fàcil.
Polítics i dels mitjans
això
de comunicació.
Això la Teresa Rodríguez fa el tuit ràpid, perquè aquest és un tuit fàcil,
però a veure,
no, i perquè és TV3.
Però un moment, Ernest, més enllà que sigui TV3, no oblidem que l'està passant és un informatiu diari d'humor. Per tant, si és Setmana Santa i és notícia a les processons d'Andalusia, em sembla absolutament oportú que hi hagi un gag sobre... M'enteneu o no? A l'estranxeria que ho fessin sobre els pastorets.
Això
llavors, quan surt el Dalai Lama amb aquella imatge, bueno, en fi, repugnant, també foten humor d'això. I si haguéssim estat durant el Nadal, doncs haguéssim fotut humor d'un caganer.
Això porta...
I em sembla absolutament lògic que coincidim amb Setmana Santa.
No, és prou temes per la mort de...
Tu ens has tingut aquí una hora amb Laplace i ara què? I ara estalles les ales, malament.
Jordi, és que tota aquesta reflexió m'ha portat una pregunta, ho sento, que m'ha de resoldre el Jordi Bosch. Per què, i si estic equivocat m'ho dius, no hi ha programes d'humor equivalents a l'està passant al Polònia a Espanya?
Home, hi ha, hi ha una mica...
No, s'ha intentat, bueno, sí, però per què dia d'avui? Per què dia d'avui no existeix això? És una pregunta que em faig, també.
Bueno, no existeix...
Per què no hi ha humor a la tele espanyola?
Sí que n'hi ha, home, mira, el Wyoming.
No hi ha un equivalent a Polònia.
Bueno, però el Wyoming fa un informatiu diari absolutament irònic.
Bueno, no és Polònia.
Bueno, potser perquè no en saben tampoc tant, diguéssim, bueno, no és fàcil, eh?
Bueno, no, perquè és un model de cadena i TV3 és una televisió nacional. Vull dir, quan dic nacional, vull dir que representa, diríem, una cosa que ha perdut Televisió Espanyola. Televisió Espanyola, en un moment donat, va ser fa anys, una televisió nacional que representava el conjunt del país i que podia introduir temes que eren compartits de molt... Ara no, Televisió Espanyola pues, ha caigut amb una certa irrellevància amb algunes coses. No, no, i els canals estatals privats estan en una altra història, una història més dirigida. Per tant, TV3, aquest sentit comunitari, que la paraula que nacional deia en aquest sentit, ho té. Per tant, com ho té aquesta ràdio, com ho té Catalunya Ràdio, això no es dona en altres territoris. Potser en alguna autonomia no ho conec suficient, però sí que es pot donar, perquè tenen televisions autonòmiques potents. Per tant, aquest sentit comunitari el té. I, per tant, ell sap que tot el que fa és transversal. Els altres s'han posicionat. O bé han caigut en una situació de crisi, no? Bueno, és un discurs una mica més...
3:15. Sí. Vaig a la publicitat, seguida saludo la mama en Mendizábal.
Sí.
I el Xavier Puig i anem acabant. Deixa'm dir una cosa abans d'anar a la publicitat. Dilluns farem un programa especial amb la roda de premsa de Joan Laporta. No sé si algú ha dit, perquè m'han dit que algú ha dit, que jo no sé, jo que escoltava una altra ràdio o estaven escoltant... que la porta no permetrà preguntes. Algú ha dit això?
Hi ha algun tuit que corre en aquest sentit?
Ah, s'ha dit això.
Hi ha algun tuit que he
vist? Perdó, com no estava pendent, deixa'm que t'ho dic ara. Ja t'ho dic ara. Però és que això és que... A més, tenia la informació i no t'he escoltat, llavors, per tant, no t'he corregit.
No,
Joan Laporta...
Ho acabo de dir.
Ho has dit per
entendre? No, que no ho he dit, que ho estic dient ara.
Que ell diu que ho ha llegit en un Twitter.
Però no ho has dit abans.
No ho he dit.
Llavors, continuo dient que estaves escoltant l'altra ràdio. Ho explico com va, davant dels tuits i tal. 11 al matí. Joan Laporta, roda de premsa. I acceptarà totes les preguntes fins l'hora que sigui. Aviam,
està molt bé.
A la tarda no.
Està molt bé.
Obre de, o, rodes de premsa d'aquelles.
Perdona.
Si això serà a les 11 en punt i RAC farà un, el bon RAC especial amb diversos analistes, amb gent a l'estadi, a la sala on es faci aquesta roda de premsa. I a partir de 10:45 en aquí al món RAC1. I a les 11, Joan Laporta a pèl. Jo vaig preguntar, escolta'm, hi haurà algú més? Allò que dius, bueno, però si el senyor econòmic s'ho ha mirat, o el senyor de la compliance... No, ni compliance ni ningú. Joan Laporta, sol, roda primer, es farà una exposició i roda premsa. Això serà dilluns,
està
a partir
bé.
De les 11 del matí.
Està bé,
un sol.
Molt bé.
Aclarit.
Aquesta setmana, dia, plàtan de Canàries amb un 25% de descompte, per només 1,49 al quilo. Dia, paga menys.
2018, Prades, Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Sabies que si el teu gat marca amb orina o esgarrapa mobles i sofàs vol dir que podrien ser signes d'estrès? Ajuda a reduir-los amb Feliway i fes que el teu gat se senti feliç. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues especialitzades. Més informació a feliway.com.
L'energia que li cal al teu cotxe per dur-te a veure la teva mare i la que necessites per escalfar els seus tàpers a casa, connectades per estalviar i fer-te la vida més fàcil. Contracta la llum i el gas amb Repsol i estalvia fins a 15 cèntims per litre quan posis combustible pagant amb Wallet. Connectar energies és això. Més informació a Repsol.es o al 900-102-002.
Wireframe, crypto trading, crawl dev, data driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Som els Puigverd i volem conèixer aquest esport del que tothom parla.
El pitch empat, pare.
Això. Doncs busquem rivals per fer un...
Un pitch empat, pare.
Això.
Pitch.
El pitch empat és un esport tan divertit i sociable que voldrà repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a 1000classesgratis.cat. Apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Tens casa amb jardí o piscina? Transforma-la amb Abrisud. Vols cobrir la piscina o busques una pèrgola bioclimàtica on relaxar-te? Abrisud té la solució.
Visita'ns. Estem a l'Avinguda de la Fama 7-9 de Cornellà. Sortida 15 de la Ronda de Dalt.
Abrisud. Dona vida al teu exterior.
Hi ha pobles que toquen la fibra de manera evident, però n'hi ha un que té l'ingredient perquè facis possible un munt de llocs increïbles només amb la teva ment.
Calonge, poble de llibres. Vine a celebrar el Sant Jordi amb parades de llibres, roses, espectacles, signatures d'autors, música i molt més.
El 22 i el 23 d'abril, vine a Calonge. Més informació a pobledellibres.cat.
El perquè de tot plegat.
11 minuts i les 11 en punt del matí.
El 24 de octubre del año 2000, la selección española de personas con discapacidad intelectual ganó la medalla...
Aquest diumenge a la Sexta estrena un nou programa en format True Crime que es titula Anatomia D i vol posar el focus en alguns fets que en el seu dia van copsar tots els titulars però dels que mai en vam arribar a saber tots els detalls. Jo estic segur que una persona que és poliesportiva, com és el Xavi Puig... Ah, no el tenim més, se'n recorda aquest cas. És un cas molt bèstia, que és el de la selecció espanyola de bàsquet, estem parlant dels Jocs Olímpics de Sydney, els Paralímpics de Sydney de l'any 2000, on l'equip de bàsquet hi jugava, bueno, hi havien de jugar, bueno, com tots els equips, totes les seleccions, persones amb discapacitat, val? Doncs bé, com era segur, com és esport paralímpic, i l'esport paralímpic passa a haver-hi un dels escàndols que han estat com molt silenciats, no se'n va parlar gaire, de que 10 dels 12 jugadors, 10 dels 12 jugadors de la selecció espanyola no tenien cap tipus de discapacitat. És molt gros, eh? Estem parlant d'uns Jocs Paralímpics, que són, com els Jocs Olímpics, són el màxim de l'esport. La presentadora del programa és la Mame Mendizábal. Hola, bon dia, Mame.
Bon dia.
És exagerat dir que aquest és un dels fraus més bèsties de la història?
De la història del deporte mundial, además. No solamente de los más grandes, sino que yo creo que de los más vergonzosos, ¿no? Porque si hacer trampas es realmente mezquino, hacer trampas con personas con algún tipo de discapacidad es ya como otro nivel de mezquindad, ¿no? Y si encima hay mucha gente que a través del deporte se construye, ¿no? Construye su personalidad, sobre todo las personas con algún tipo de discapacidad. Si tú les sacas de la competición que llevan toda la vida entrenando para meter a 10 tíos a jugar al básquet para ganar medallas, ¿qué sentido tiene el deporte paralímpico, no? Es que no tiene ninguna explicación. Para eso que hubieran puesto a los 12 directamente sin discapacidad, ¿para qué llevas dos, no? ¿Para hacerlos pasar mal? Es alucinante. Yo creo que el domingo vais a descubrir muchos detalles de este caso y os vais a indignar como lo estamos nosotros.
Claro. El que jo no he arribat a entendre mai, és evident que com que era l'esport paralímpic, com ens passa sempre a tots els periodistes, hi ha esports de primera i esports de segona, d'acord? Quan arriba l'esport paralímpic, no, ningú es pot arribar a imaginar que seran descoberts?
Pues mira, yo creo que cuando lo vas haciendo poco a poco, que es este caso, ¿no? Bueno, empiezan de repente en Portugal se dan cuenta de que en otro equipo hay un tío muy alto y dicen, bueno, este claramente no tiene ninguna discapacidad, vamos a copiar el modelo. Y entonces van poco a poco de campeonato mundial en campeonato mundial, pues primero llevo 4, luego llevo 6, luego llevo 8, y venga, ya en las Olimpiadas llevo 10, ¿no? No les pillan, y no les pillan también porque el encargado, el que diseña toda esta estafa, Fernando Martín, que presidía ANDE, la Federación Española de Deportes con Discapacidad, tenía una pata metida en todas las organizaciones de poder del deporte paralímpico. Con lo cual es el zorro cuidando de las gallinas, ¿no? No te pillan porque tú lo controlas todo.
Hosti, tu.
Sí, sí. Es que es muy vergonzoso este caso.
Llavors,
y además...
I això quan has d'estar... És a dir, ara, per exemple, la Gemma Montero m'envia un missatge, que és veritat, que és que hi ha la pel·lícula Campeones, que
sí.
va sortir Campeones, la pel·lícula del Fesser.
Del Fesser.
Se'n va parlar bastant. I aquí es va fer el reportatges i entrevistes, però realment allò va quedar com molt... En quin moment es destapa a partir del moment que es guanya la medalla i, vaja, hi ha portades de premsa esportiva i, clar, jo el que no entenc és que això algú segur que ho devia veure, devia pensar, però si este camina perfectamente...
Bueno, es que no solamente eso, es que tú imagínate, Basté, o sea, tú ganas un oro olímpico, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento crees que no vas a salir en la portada de los periódicos deportivos? ¿En qué momento? O sea, ¿en qué momento se te ocurre que eso no va a ocurrir? Por tanto, salen en la portada del Marca, del As, y de repente la gente que jugaba al baloncesto semiprofesional o incluso en ligas de segunda empieza a decir, oye, claro, pero si este es el Cutu, pero si este es no sé quién, pero si este es Ángel Prieto, pero si este es tal, pero si juega conmigo al baloncesto, si no tiene... Y van reconociendo uno a uno a todos. Más aún, tú cuando ganas un oro, llegas al aeropuerto de Barajas o al Prato, donde quieras, orgulloso, no te ha pasado nada mejor en la vida. Bueno, esta gente llega con barbas postizas, con gorros, escondiéndose, porque saben que les han pillado, porque saben que lo que han hecho no está bien hecho. Es que es alucinante. Si lo dissenyen, no les sale peor.
Jo. Quins testimonis veurem a aquest capítol de diumenge, Mamen?
Pues mira, hay testimonios muy interesantes, pero para mí el principal es Juan Pareja. Ya hemos dicho que de los 12 solamente había dos personas con algún tipo de discapacidad. Ray Torres y Juan Pareja. Juan Pareja no ha hablado nunca, nunca. Ha estado 25 años sin jugar al baloncesto. Le afectó muchísimo todo esto porque él sí jugaba al baloncesto. Él construía su vida alrededor del deporte. A él le hacía una persona feliz todo esto. Y le quitaron el oro del cuello a este chico. Por tanto, el testimonio de Juan Pareja es brutal. Cuenta la marginación que sufrió la Vía Olímpica. Cómo jugó 2 minutos solamente en todos los Juegos Paralímpicos, ¿no? Cómo pedía salir a la cancha al hombre y le decían, bueno, es que los otros son mejores. ¿Cómo no van a ser mejores, sabes? Bueno, yo creo que ese es muy impactante. También tenemos al presidente de la Comisión de Investigación del Comité Paralímpico Español, que es actualmente el secretario general, y Miguel Segarra da un testimonio muy importante desde dentro, porque investigaron desde dentro, ¿no? Y los periodistas que lo destaparon también, entre ellos Quique Peinado, ¿no?
Que mucha gente, es verdad, gigantes, eran gigantes.
Claro, pero era periodista deportivo, trabajaba en Gigantes, siempre ha estado muy vinculado al mundo del básquet. Y la verdad es que son testimonios muy, muy reveladores.
Hola, Xavi Puig, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu te'n recordes d'aquest cas, no?
Sí. M'agrada l'expressió que feia servir del zorro que cuida les gallines, no? Perquè realment, sí. Si no és així, no s'acaba d'entendre, no? Que un cas tan flagrant i tan exagerat pugui acabar tenint èxit mal dit, no? Però aquest èxit esportiu en aquell moment, no? I clar, quan el que ho munta després és qui ho ha de detectar, no? Doncs s'entén amb més facilitat que això pogués passar de manera tan exagerada.
Quina barbaritat. L'ideòleg del frau, Mamen, se sap a Fernando Martín Vicente? Aquest senyor... Sí. ¿Aquest senyor? ¿Qué se n'ha fet d'aquest senyor?
Este señor, si tuviera otros 10 capítulos, yo creo que se los dedicaría. Porque no tenemos tiempo para que te cuenten todo lo que está metido. Pero seguro que te acuerdas cómo Carmen Sevilla era la... Carmen Sevilla, mítica, ¿no?
¿Sí?
Era la imagen de Ande.
¿Sí?
Eran residencias de ancianos,
proyectos
para personas con discapacidad,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo, hoy hace muchos años, sí, tanto que me acuerdo.
Miriam Díaz Aroca,
Aroca sí.
Muchos políticos. Entonces, este señor también era el presidente de ANDE, ¿no? El Ministerio de Trabajo de Trabajo y Asuntos Sociales ya le investigó por ANDE porque era constructor, ¿no? Él tenía negocio en la construcción de edificios de este tipo y el Ministerio de Trabajo le daba subvenciones que no acababan de concordar. Ha hecho un borrado digital, Basté, te invito a que hagas una búsqueda poniendo Fernando Martín, porque no vas a encontrar nada. Se ha encargado de eliminar su pasado, de lo turbio que es, ¿no? Hay periodistas que han recibido múltiples amenazas por intentar contar cualquier cosa sobre él. Tenía un tinglado montado impresionante, ponía a la gente a dedo. Fíjate, una cosa que te voy a contar que te vas a quedar alucinado. Una vez que llegan los jugadores a España, este equipo paralímpico, con 10 personas sin discapacidad, y la prensa les ha pillado, Fernando Martín les pide a los jugadores que vayan a un notario y firmen ante notario que tienen discapacidad.
No lo puedo creer.
Que se lo exige, de tal manera para estar protegido. Es que tiene toda una maquinación... Hostia, es brutal.
Y que este hombre, claro, no ha querido hablar ni nada, ¿no?
No ha querido hablar.
Está escondido abajo.
Y tiene un escudo protector que no entiendo de qué material está hecho. Debe ser medio de titanio, ¿sabes? Porque es muy alucinante que con la cantidad de sospechas que hay sobre él en distintos ámbitos, no solamente en el deporte paralímpico, bueno, no haya caído el peso de la justicia. Este hombre fue condenado, es el único condenado del caso, fue condenado a devolver una cantidad mínima de dinero porque él les guardaba, la versión oficial es que les guardaba las subvenciones a los jugadores. Por tanto, tuvo que devolver ese dinero que guardaba, ¿sabes?
Madre mía. En fi.
Yo creo que si uno tiene un hijo con algún tipo de discapacidad y sabe lo que el deporte es para este tipo de personas, no da crédito a toda esta maraña. Nunca más se ha disputado en unos Juegos Paralímpicos el baloncesto para personas con discapacidad. Esta modalidad quedó eliminada desde entonces. Esta es la consecuencia.
Qué barbaridad.
Este es el nuestro exit. Mamen, querida, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días.
Qué ganas de volverte a ver y de volverte a escuchar.
Muchas gracias.
Aquí detrás, es que me fascina el tema porque yo efectivamente cuando vi la historia en su momento y luego desapareció, pensé, pero esto es un escandalazo. ¿Dónde vas? Toda esta gente tiene que ir, hay que desmontar toda la estructura del deporte paralímpico hasta los cimientos y ver qué ha pasado. Y cuando vi que no pasaba, claro, ahora lo que estás contando se explica. Porque aquí detrás hay una historia de mucho dinero, de mucho poder y de mucha corrupción.